Ei, què tal? Bona nit, bona tarda, això és Temps Ombrívol! Benvinguda, benvingut a Temps Ombrívol, aquí amb el Dani Castillo, això és Canal 20 Ràdio! Ombrívol, com cada setmana aquí fem-vos companyia dilluns d'11 a 12 de la nit, o si estàs sentint el programa dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda, perquè és la reposició. Temps Ombrívol, el teu programa de les mogudes rares i de la millor música psicodèlica. I si us sembla bé, anem a baixar juntets a la platja del terror per poder començar a explicar cosetes, a fer-li un repasset a les notícies de la setmana. Sí? M'acompanyeu? Anem a agafar junts l'ascensor? Endavant, anem! Vigila, amb l'ascensor, que ja ve. I el tenim aquí. Niana, l'ascensor que ja arriba de la setmana. Aquí, vinga, va, anem passant. Passa ràpid, tu, també. Vinga, aquí, molt bé. Apa, vinga, baixem. Bueno, què tal aquesta setmana? Hi ha hagut uns dies així de vent i fins i tot va ploure una miqueta, però calor. Aquesta setmana, encara que hi hagin alguns dies així de núvols i tal, sembla que tindrem calorufa, o sigui que ja tenim l'estiu aquí. En fi, vinga, va, anem sortint. Apa, tira, tu també. Som-hi cap allà. Vinga. Vinga, anem a la platxeta. Ja la tenim aquí. I... on ens ha portat avui l'ascensor? Quina cala és aquesta? Recordeu que estem caminant pel camí de Ronda des de fa uns dies. Vam sortir l'últim dia de la cala Fosca, era Cala Fosca al costat de Palamós. I avui seguim pel camí de Ronda i anem, ara mateix estem a les cales del castell de Sant Esteve de la Fosca, justament al costat de Cala Fosca. Ja veieu que el paisatge és superguapo. Costa Brava per un tubo, roca, muntanya amb pinedes i aquesta mar blava fosca que trenca aquí a les roques, ja ho veieu, Alternativa per fugir de la massificació de la popular Cala Fosca, de la qual vam sortir l'altre dia. Cala Fosca, que és molt famosa, hi ha moltes casetes xules, aquí no hi ha res. Aquí tenim paisatge de muntanya. I fixeu-vos que no hem de caminar gaire, o sigui, estava justament al costat. Bé, doncs tota aquesta zona litoral forma part de l'inici del camí de Ronda que uneix Palamós amb Calella de Palafrugell. Aquí, com veieu, tenim les runes de l'església Castell, és una església fortificació de Sant Esteve de la Fosca, que ja veieu que són ben visibles, i es localitzen molt a prop de la línia marítima. Segurament aquesta proximitat ha estat un dels factors principals de l'elevat estat de runa en què es troba. O sigui, tenim aquí la sal marina de l'aire que ha anat aquí fent la seva corrosió, no? Val a dir que les cales tenen una orientació força bona que evita la influència de la tramuntana, ja que són a recer d'aquest vent i encara sota la protecció de l'abadia de Cala Fosca. No obstant això, cal evitar aquestes cales en cas que la mar no estigui completament calmada, ja que llavors de seguida podríem estar a l'exposició de trencaones. El tram de camí situat al costat de les cales, ja veieu que és molt transitat, hi ha molta gent que passeja per aquí, per tant, la tranquil·litat és relativa, però també val a dir que la gent que veiem per aquí ara passejant buscant tranquil·litat. Per tant, encara que hi hagi molta gent, són gent molt tranquil·la. I anem a iniciar el contingut, sí? Som-hi! L'actualitat fa por. I avui a l'actualitat fa por, doncs portem cosetes contundents, com aquesta que vaig llegir ahir mateix, bueno, fa dos dies, no me'n recordo, però bueno, aquesta última setmana. Fixeu-vos, científics han descobert una enorme estructura metàl·lica oculta sota la superfície de la Lluna. En fi, sota la superfície de la Lluna sembla que han trobat alguna coseta. Científics diuen que hi ha alguna cosa inusual i metàl·lica oculta sota el pol sud de la Lluna. No saben si podria ser una mena d'Atlàntida lunar perduda construïda pels antics astronautes o la col·lisió colossal que va formar el cràter més gran del sistema solar. Imagineu prendre un munt de metall 5 vegades més gran que l'illa de Hawaii i soterrar-lo sota paviment, la terra de la Lluna, va dir el Peter B. James, professor assistent de geofísica planetària a la Universitat de Baylor, en una comunitat. Això és aproximadament la quantitat de massa inesperada que detectem. Un equip d'investigadors dirigit pel professor James va analitzar les dades de gravetat de la Lluna de la missió de Laboratori Interior i de Recuperació de Gravetat, GRAIL, de la NASA, i la va comparar amb la topografia lunar de la sonda espacial lunar Reconnaissance Orbiter, que va trobar la sorprenent massa a centenars de quilòmetres sota del pol sud de la Lluna, l'anomenada conca Aitken. Aquesta conca, que es troba a prop de la part interior del nostre únic satèl·lit natural, és un cràter de forma ovalada a diversos quilòmetres de profunditat i fins a 2.000 quilòmetres d'ample. I una altra causalitat més es troba just a l'altra banda de la Lluna. Una de les explicacions d'aquesta massa addicional és que el metall de l'asteroide que va formar aquest cràter encara està incrustat en el mantell de la Lluna. Continua explicant el professor James amb les seves paraules i afegeix a més que creu que el cràter té 4 milions d'anys, gairebé tan antic com la Terra mateixa. Encara que una altra possible explicació és que la massa podria ser un producte de l'antic oceà de magma de la Lluna solidificant, la investigació es va publicar a principis d'aquest any al diari científic Geophysical Research Letters i, per la seva banda, la NASA vol enviar astronautes a aquesta zona cap al 2024. I la pregunta és, però què hi ha dins de la Lluna? Per descomptat, aquest descobriment podria ser una característica geològica natural, però també ho pot ser, podria ser una cosa absolutament diferent. Sabem, amb la nostra tecnologia actual, que ens portaria molts milers d'anys a arribar al sistema estel·lar més proper. I amb una mica de sort, en el proper segle, més o menys, podrem reduir-lo a uns pocs centenars d'anys. Fins i tot, viatjant a la velocitat de la llum, trigaríem 4 anys a arribar al proper sistema solar. Dit això, l'única possibilitat que existeix és que éssers extraterrestres hagin vingut amb la seva enorme nau interespacial i dipositessin colònies en diversos sistemes estel·lars per observar la vida primitiva a mesura que es desenvolupava. I quin és el millor lloc, justament al costat del planeta Terra, per amagar una colònia? Ja teniu la resposta: la Lluna. Pel que tot sembla indicar, el nostre satèl·lit natural o artificial és el lloc perfecte per ocultar bases extraterrestres. Durant la major part de la nostra història no teníem manera d'arribar-hi i fins i tot a l'actualitat continuem sense tenir presència humana. A més, com costat de la Lluna sempre ha estat ocult de la Terra, qui sap què podria estar passant per enllà, més enllà de les nostres mirades indiscretes. És una idea interessant i potser el nou descobriment demostri l'existència de tals civilitzacions i de les bases mítiques lunars. Vés a saber si no ens estan vigilant des de fa centenars o milers d'anys. Anem a buscar una miqueta de música, sí, i us sembla, anem a escoltar a veure què portem avui. Avui us porto un grup que es diu l'Orange Alabaster Mushroom i és un projecte de música virtual del compositor i cantant canadenc Greg Watson, interpretant autèntica música de rock psicodèlica de finals dels anys 60, fundada als anys 90. És a dir, us porto música que sona com el rock psicodèlic dels anys 60, però aquest grup, o aquest projecte musical, l'Orange Alabaster Mushroom, és un grup dels anys 90, que durant els 90 i els 2000 doncs van pol·lular por ahí fent musiqueta. La banda va llançar dos EPs en 1996 i 1998, el disc Space and Time, que és, diguem, el que porto avui, Space and Time, un compendium of the Alabaster Mushroom, del LP publicat sota l'etiqueta Earworm Records, ha esdevingut significatiu. El grup és particularment específic en l'autenticitat del so, tant que ha estat àmpliament influenciada per l'alliberament de gravacions en discos de vinil clàssics, cosa que el fa particularment popular entre els fans de la psicodèlia. El grup utilitza l'anomenat so tremolo guitar, instruments del teclat farfisa, sitar oriental i tambors de garatge. Finalment, però, no per això menys important, la portada del disc està influenciada per la coberta de l'àlbum i també per textos basats en metafísica i filòsofs i altres temes referents als anys 60. És un disc molt xulo, és música d'ara, o bueno, d'ara, fa un temps, però moderneta, que imita absolutament el rock psicodèlic dels anys 60. L'Orange Alabaster Mushroom, i el primer tema que us porto, que és Ethel Trippett and Men Gloss. Anem a sentir-lo perquè val la pena. Thank you. I seguim, això és Temps Ombrívol, un servidor, el Dani Castillo, Canal 20 Ràdio. Recorda, Temps Ombrívol, cada dilluns d'11 a 12 de la nit, i si sents la repetició dissabte, sí, diumenges de 6 a 7 de la tarda, aquí a Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol. I seguim amb l'actualitat fa por, perquè fixeu-vos, infermeres britàniques denuncien fenòmens paranormals en un hospital i tenen un vídeo que ho demostra. Segons informa el tabloide britànic Daily Mirror, el vídeo va ser gravat per una infermera d'emergències anomenada Hannah Surfern durant el seu torn al Bedford Hospital Southwick, ubicat a la ciutat anglesa de Bedford. L'enregistrament es va produir després que Hannah observés una estranya figura en una finestra. La infermera, que es trobava de guàrdia, va decidir investigar amb un company i es va dirigir cap a l'antiga ala mental de l'hospital. Dirigint-se cap a l'àrea, van veure l'anomalia, una part abandonada de l'hospital que un cop va servir com ala de psiquiatria. Hannah es va quedar atònita quan la porta de l'ala va començar a obrir-se de cop i volta. Sens dubte, aterroritzada, aterrida absolutament pel que estava veient, es va quedar paralitzada i va començar a gravar, inquietant moment. Per la seva sorpresa, la porta es va obrir repetidament i després es va tancar aparentment empenta per una força invisible. Com es pot apreciar en el vídeo, la porta de fusta de vegades s'obre mentre que s'escolta un grinyol abans que es tanqui amb un cop fort. Segons un avís publicat per NHS England, un organisme públic executiu no departamental del Departament de Salut i Assistència Social, el lloc on es va gravar el vídeo ha estat reconegut com un entorn inadequat per oferir atenció de salut mental a pacients hospitalitzats. Inadequat, aquestes són les paraules. L'hospital conserva el lloc per a l'ús del NHS i s'ha estat considerant diferents opcions. Això ho va dir un portaveu de l'esmentada entitat. Les opcions inclouen l'ús d'àrees d'aquest lloc per albergar serveis hospitalaris i cedir-los a altres proveïdors del l'NHS. Donada la història passada d'aquesta ala, en particular a l'hospital, així com l'inquietant vídeo, ha començat a haver-hi doncs, certa especulació entre els treballadors que la porta estava sent oberta per algun tipus d'esperit. És més, són molts els que s'han negat a acostar-se a aquesta zona en particular i fins i tot han interposat una queda formal per l'activitat sobrenatural a l'hospital. D'altra banda, els escèptics argumenten que el moviment de la porta podria haver estat simplement causat pels corrents d'aire de l'edifici. Sens dubte, aquest nou vídeo demostra tot el que han d'enfrontar aquells que es dediquen a ajudar els altres en hospitals. I estem parlant de pacients, familiars, enfadats. No són aquests, sinó dels caps de les ments d'aquelles persones que no estan entre nosaltres. I si fa una soneta parlàvem de la Lluna, seguim en el món dels planetes i l'univers, perquè hi ha astrònoms que han trobat un planeta prohibit que no hauria d'existir, que podria albergar una raça extraterrestre. Segons el portal científic FAIS.org, aquest misteriós exoplaneta, un terme utilitzat per als planetes que existeixen fora dels límits del nostre propi sistema solar, té 20 vegades la massa de la Terra i un radi que és un 20% més petit que el del gegant gasós Neptú. Aquesta regió en particular està tan a prop de l'estrella que s'irradia intensament, tant que qualsevol formació de la mida de Neptú en aquesta zona no podria mantenir les seves atmosferes i s'evaporaria gradualment. No obstant això, la descoberta de l'exoplaneta no només ha aconseguit revifar un ambient hostil, sinó que fins i tot ha conservat una atmosfera gasosa. Una altra cosa que fa que aquest exoplaneta sigui realment interessant és la forma en què va ser descobert. L'objecte va ser trobat amb l'avançat sistema NGTS, que consisteix en 12 telescopis robòtics de gran angular de 20 centímetres instal·lats a l'Observatori Paranal, operat per l'Observatori Europeu Austral, situat en la comuna de Taltal, a la regió d'Antofagasta. Donades les seves propietats peculiars, és fàcil saber que pels astrònoms han anomenat planeta NGTS-4b, el planeta prohibit, com assenyala la Universitat de Warwick, és el primer exoplaneta d'aquest tipus que s'ha trobat al desert neptunià. El planeta gira al voltant de la seva estrella en només 1,3 dies i està més calent que Mercuri, amb una temperatura de 1.000 graus centígrads. El planeta prohibit representa el sistema de trànsit més superficial mai descobert des de la Terra i és el planeta més petit descobert en un estudi fotomètric de camp ampli. Va mostrar l'equip de West en el seu estudi recentment publicat a la revista científica Monthly Notices de la Royal Astronomical Society. Els científics creuen que una possible explicació de com el planeta prohibit ha aconseguit suportar els esclats de la radiació del desert neptunià és que el planeta va migrar a l'àrea de forma relativament recent. És l'últim, en l'últim milió d'anys, diguem. Una altra possibilitat és que el planeta alguna vegada va ser fins i tot més gran del que actualment és i encara s'està evaporant sota el resplendor de la seva estrella mare. Evidentment, hi ha teòrics de la conspiració que diuen que el planeta prohibit podria albergar una raça extraterrestre intel·ligent i podria estar alimentant-se de l'energia de la seva estrella propera. Però aquesta raça no seria biològica, més aviat robots que suportarien les altes temperatures. El físic teòric Alexander Berezin, del Centre Nacional d'Investigació de Tecnologia Electrònica MIET, a Rússia, va dir en 2018 que la intel·ligència artificial és la raó per la qual els humans no han trobat vida extraterrestre. El físic va explicar que les intel·ligències artificials es van rebel·lar contra els seus creadors i van aniquilar tota la forma de vida biològica, és a dir, Terminator. El pitjor de tot, segons les paraules d'aquest bon home, del físic teòric Alexandre Brezin, és que la raça extraterrestre seria una mena de lladres rapinyaires vagant pel cosmos a la recerca de recursos per saquejar i planetes per conquerir i colonitzar. Perquè després d'esgotar l'energia de la seva estrella, llavors el proper destí podria ser el nostre planeta. Si us sembla bé, anem a escoltar un altre tema dels Orange a la Buster Mushroom. Another Place, sí? Vinga, Another Place. Mm-hmm. seguim aquí a Canal 20 Ràdio. Estàs sentint la veu del Dani Castillo a Temps Ombrívol, el teu programa de les mogudes rares. Recorda, dilluns d'11 a 12 de la nit, Temps Ombrívol, o potser la repetició del programa el dissabte i el diumenge de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol. I estem a l'actualitat, fa por. Fixeu-vos què és el que porto ara. La Lluna emet uns misteriosos esclats i els científics no saben per què. Senyals extraterrestres. Doncs sí, els astrònoms estan intentant observar i comprendre els misteriosos esclats de llum en la superfície de la Lluna. Els fenòmens lunars lluminosos transitoris es produeixen diverses vegades a la setmana i s'il·luminen parts del paisatge lunar durant un breu període de temps abans de desaparèixer. De vegades també s'ha observat un efecte invers que fa que la superfície lunar es faci fosc. Encara que existeixen diverses teories sobre els orígens de les llums del misteriós fenomen lunar, encara no s'han explicat completament. Ara, els astrònoms de la Universitat Julius Maximilians de Würzburg, a Baviera, Alemanya, han instal·lat un telescopi que utilitza intel·ligència artificial perquè es pugui detectar automàticament cada cop que hi ha un centelleig. Segons el diari britànic Metro, quan es detecti un esclat de llum, el telescopi recollirà vídeos o fotografies dels fenòmens que s'estudiaran per ajudar els científics a comprendre què és això, aquest fenomen lluminós. Segons les paraules de Hakan Kayal, el professor de tecnologia espacial, els anomenats fenòmens lunars transitoris es coneixen des de la dècada dels anys 50, de 1950, però no han estat estudiats de forma sistemàtica ni a curt termini ni a llarg termini. Segons les seves paraules, també es van observar activitats sísmiques a la Lluna. Quan la superfície es mou, els gasos que es veuen podrien causar aquesta llum i podria ser una de les explicacions d'aquest fenomen lluminós. Tindríem l'explicació dels fenòmens lluminosos, si això fos així, però el problema és que alguns dels quals duren hores. No obstant això, no hi ha una explicació per als flaixos més breus. La ciència no sap exactament com passen aquests fenòmens a la Lluna, encara que l'impacte d'un meteor podria causar un breu resplendor, o sigui que podria ser una barreja d'una cosa i de l'altra, impactes de meteorits i el gas d'aquests moviments de la superfície de la Lluna. Com comentàvem abans, hem vist algunes teories que ens deixen entreveure que potser civilitzacions extraterrestres han estat manipulant la superfície de la Lluna i el subsol. Recordeu que hem parlat d'aquesta infraestructura metàl·lica que han trobat amagada sota la superfície de la Lluna. Només és qüestió de temps que es reveli l'existència de la vida extraterrestre intel·ligent. Primer, recordeu que vam parlar d'Oumuamua, aquella roca espacial en forma de nau espacial que navegava per l'espai sideral. I ara torna un altre cop a sortir la idea de que potser tenim alguna cosa al subsol de la Lluna. Podria estar relacionada. En fi, ja veurem, seguirem investigant a veure de què es tracta aquest tema i fins a on pot arribar. I seguim perquè una càmera de seguretat capta una sinistra criatura a l'aparcament d'una casa a Colorado. Jo he vist les fotografies i fa una miqueta de iuio, com es diu vulgarment. En fi, Vivian Gómez, que viu a l'estat de Colorado, es va quedar commocionada quan es va despertar i va veure a través de les imatges de la seva càmera de seguretat el que sembla ser una criatura semblant a un elf passejant prop del seu vehicle que es trobava a l'aparcament de la seva residència. Segons es pot apreciar a les imatges, la criatura és baixeta, amb orelles llargues, increïblement similar a la idea que tenim d'un elf, segons les pel·lícules i la literatura. No obstant això, el vídeo dura tan sols uns 9 segons i no sabem el que passa posteriorment. Va ser llavors quan la Vivian va decidir buscar una resposta a les xarxes socials. Així, segons les seves paraules, així que em vaig despertar el diumenge al matí i vaig veure això en una càmera meva, estic tractant d'esbrinar què dimonis és això? Segons diu, primer va veure un home caminant des de la porta de casa seva, després va veure aquesta cosa. Algú més ha vist això a les seves càmeres? Pregunta a la Vivian. Les altres dues càmeres no el van recollir per alguna raó, però estem segurs que el que no s'esperava la Vivian era que la seva publicació es convertís en tot un fenomen viral. I no només als Estats Units, més aviat al món sencer. Tots els principals mitjans de comunicació s'han fet ressò del vídeo i posteriorment les seves més de 7 milions de reproduccions fins al moment i 130.000 vegades compartit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, doncs no sabem si serà un muntatge o serà real, però déu-n'hi-do la de coses que pul·lulen per les xarxes socials. En fi, anem a escoltar un altre tema, si us sembla bé, del grup que hem portat avui, dels Mushrooms, de fer música dels anys 60 amb sons, amb instruments dels anys 90, a Orange Alabaster Mushroom, no em sortia el nom, els Mushrooms. Anem a sentir un altre tema d'ells, en aquest cas anem a sentir un tema que rep el nom de Space and Time, com el disc en el qual està recollit el tema. Endavant, Orange Alabaster Mushroom, Space and Time.
I was sitting alone in the woods when I heard some twigs cracking in time. I turned round and a voice said to me, "You are guilty of such a foul crime." So I bundled my nerves and I gathered my eggs and I searched for a clever reply. You came blowing along like a wave and you blended right into the sea. There were flames growing out of your head and your eyes were a lavender green. You said this was your space, you remembered my face, it was here for the very last time. But space is so prevalent in the objects that I
Película da por. Entrem en la recta final del programa amb la nostra secció Una pel·li de por, una pel·li de por, i avui us porto una pel·lícula que en seu moment a mi em va fer molt de fàstic i em feia por realment. I us parlo avui de La Mosca. La Mosca, quin fàstic de pel·lícula. La Mosca amb la seva banda sonora, que com sempre portem. Aquí la teniu. La Mosca, The Fly, una pel·lícula de l'any 1986, la versió de la qual parlarem avui, dirigida per David Cronenberg i protagonitzada per Jeff Goldblum, al costat de Gina Davis, la Gina Davis que sembla que ha desaparegut, i John Goetz. Aquesta pel·lícula és un remake, aquesta del 1986 és un remake, ja que l'original del 1958, La Mosca, dirigida per Kurt Newman, doncs era una pel·lícula d'aquelles antiguetes que es veia una mica el bitxo fet de plastilina, no, de plastilina no, era una disfressa. Al seu torn, aquesta versió va tenir una segona part, la versió de l'any 86 va tenir una segona part, La Mosca 2, The Fly 2, al 1989. La pel·lícula pertany al subgènere de la ciència-ficció coneguda com biopunk. I si teniu l'oportunitat de veure-la, no us la perdeu, perquè encara que és una mica fastigosa el bitxo, la història realment està molt bé. Seth Brundle, un científic brillant però excèntric, coneix a Veronica Quaife, una periodista de ciències, en un esdeveniment de premsa. Ell la porta a la seva llar i laboratori li mostra el seu invent experiment. Un parell de cabines anomenades telepods que permeten la teletransportació instantània d'una cabina a l'altra. Brandel convence Verònica de mantenir el seu invent en secret a canvi de drets exclusius per a la història i ella comença a documentar el seu treball. Tot i que els telepots poden transportar objectes inanimats, és a dir, posem un catxarret en una cabina i de cop i volta apareix en l'altra, després de donar-li el botonet, aquests mutilen teixits vius. És a dir, que si posem a dins un porquet, doncs a l'altra cabina apareixerà una massa de porquet. Llavors, això es pot viure, es pot veure la pel·lícula quan fan la prova doncs, amb un babuí viu, que és voltejat des de dins durant l'experiment. Seth i Verònica comencen una relació, la seva primera trobada inspira Brandel a reprogramar el telepot per tractar amb teixits vius i ell regidament teletransporta a un segon babuí. Verònica marxa justament abans que ho puguin celebrar perquè Seth es preocupa que ella pogués reiniciar la seva relació amb el seu editor amb el qual encara té contacte. En realitat, Verònica havia anat a confrontar l'editor sobre l'amenaça vetllada provocada per la seva gelosia de Blundell per publicar la història sobre el telepot. Sense el seu consentiment, Brandel decideix teletransportar-se a si mateix inconscient que una mosca ha entrat a la cabina transmissora amb ell. I apareix a l'altra cabina barrejat amb la mosca. En un moment, en un principi, no es veu absolutament res. Verònica i Brandel es reconcilien, tornen a iniciar la seva relació i a poc ell doncs, va experimentant canvis externs i es va transformant en la fastigosa mosca i horroritzant, evidentment, a la seva parella d'una forma terrorífica. Us recomano la pel·lícula de veritat perquè jo crec que la idea és molt original. Imagineu-vos en el seu moment, o sigui, ara potser ja estem acostumats al tema a parlar de teletransportació, però la història original dels anys 50 va ser brutal, o sigui, era super innovadora. Us recomano veure aquesta pel·lícula, The Fly, La Mosca, i que ho passeu molt malament mentre la mireu. I fins aquí el nostre programa d'avui. Us espero la setmana vinent aquí a Temps Ombrívol, un servidor, el Dani Castillo. Recordeu, aquí a Canal 20 Ràdio, dilluns d'11 a 12 a la nit, i si estàs sentint la repetició, si vols sentir la repetició, dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda, a Temps Ombrívol. Setmana vinent amb moltes històries noves, música xula perquè teletransporti a un altre moment de la història i a un altre tipus de percepció de la realitat. I fins que arribi el moment, doncs espero que tingueu mals sons, que ho passeu malament per les nits i que sigueu feliços, evidentment. Fins la setmana vinent, guapes i guapos, un petonet, adeu! Through the jungle.